Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Molt bona nit, els donem la benvinguda al programa Església d'Urgell. L'Àlex Alsina és al control de les vies del so, els parla Carme Bonet. El tema principal d'avui serà la lliçó inaugural de la Facultat de Teologia i de la Facultat de Filosofia de Catalunya al Seminari Conciliar de Barcelona, que va anar a càrrec del rector de Sanot i degà del capítol catedral de la Seu, mossèn Xavier Parés, i que avui és amb nosaltres per parlar-nos-en. Ens parlarà, doncs, de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II. Continuarem amb notícies breus. Després els convidem a conèixer l'arxiu diocesà recentment inaugurat de la mà de mossèn Josep Maria Mauri, vicari general i ecònom del Bisbat d'Urgell, i finalitzarem amb l'agenda.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
El rector de Sanot i degà del capítol catedral de la Seu, mossèn Xavier Parés, va ser l'encarregat enguany de pronunciar la lliçó inaugural del curs 2014-2015 de la Facultat de Teologia i de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Va ser el passat 2 d'octubre al Seminari Conciliar de Barcelona. En parlem amb ell mateix, amb mossèn Xavier Parés. Hola, molt bona nit.
Molt bona nit.
En aquesta conferència va tractar sobre la reforma litúrgica del Concili Vaticà II. Què va suposar aquesta reforma per les diòcesis catalanes?
Bé, va suposar un gran canvi dintre de la vida de l'Església. Jo em van proposar de fer la lliçó inaugural enguany sobre l'inici del curs i, clar, no sabia quin tema triar, perquè un tema de litúrgia, lògicament, perquè sóc professor de litúrgia, però em feia una mica d'impressió parlar davant de tants cardenals i bisbes, professors i autoritats, uh-huh. i els alumnes de tota la facultat, etc. I havia pensat algun tema, una mica que jo estic més ben preparat i no se sap tant, però finalment pues, vaig decidir aquest tema perquè ens em va semblar de més actualitat, ja que enguany estem celebrant el 50 aniversari del Concili Vaticà II, del seu primer document, la Constitució Sacrosanctum Concilium, que és la Constitució que parla sobre la Sagrada Litúrgia. I em va semblar bé, doncs, de pensar a veure què s'havia fet a Catalunya durant aquests 50 anys. Clar, les diòcesis catalanes van rebre amb molt de goig i amb molta alegria la Sacrosanctum Concilium. Va ser d'Espanya, potser dels llocs que més es va rebre amb més entusiasme, no?, perquè suposava una reforma de la litúrgia que repercutia molt fortament a la vida eclesial de Catalunya i de l'Església Universal, lògicament. I llavors aquí a Catalunya de seguida es van organitzar cursets, i hi ha el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, que en aquest camp està molt ben preparat i promou molt la litúrgia, va organitzar ja el mateix any que va sortir un curset per conèixer la Sacrosanctum Concilium. Jo encara no era capellà i recordo que hi vaig assistir. Ja me devia agradar la litúrgia perquè ja hi vaig assistir abans de ser capellà.
I a la pràctica què va suposar aquest canvi tan important?
A la pràctica doncs, va suposar ràpidament una dinamització de tota l'activitat de la litúrgia, de les celebracions. Sobretot hi ha coses molt importants, com és la llengua vernàcula, per exemple, que, clar, estava la litúrgia en llatí, ningú l'entenia. Es va fer un pas molt important. Ben bé el concili no va fer aquest pas, però va ser posterior al concili i arrel del concili, lògicament. Després també el cant litúrgic va ser també un dels temes importants, la concelebració Per exemple, no es podia concelebrar, cada capellà deia la seva missa, amb el seu altar, amb el seu escolar, i clar, es va admetre la concelebració. O sigui, hi ha uns canvis molt importants, hi ha més externament, doncs, per exemple, el poder celebrar la missa de cara al poble, eh? I això va suposar una reforma dels presbiteris de totes les esglésies. També l'ambó i la seu són els tres elements d'un presbiteri, l'altar, on se celebra l'Eucaristia, l'ambó, on se celebra la litúrgia de la paraula, i la seu, on presideix Jesucrist a través d'un ministre, que és un sacerdot o un bisbe. O sigui que van ser aquests uns dels elements més importants dels que el Vaticà II va treure amb aquesta reforma, i també molt important la participació, perquè abans ho feia tot el capellà. I va dir, no, la litúrgia la celebrem tots, i per tant hem de participar-hi tots. D'aquí que ja en les nostres celebracions ara és normal que la gent contesti, que la gent canti, que la gent participi, que la gent llegeixi les lectures, que hi hagi acòlits que serveixin a l'altar, hi ha de gent gran. O sigui que hi ha una participació molt més activa, i això fa que la litúrgia no sigui tan clericalitzada ni tan avorrida com alguns de vegades diuen, sinó que si un hi participa i si se'n sent part d'aquella comunitat, doncs el ritu de la pau, per exemple, una cosa que semblava que costaria molt d'entrar, que la gent se saludés, es desitgés la pau, fins i tot ha sigut excessiu el que s'ha arribat a fer, per això convé doncs posar una mica més d'ordre en el ritu de la pau i que la gent se saludi, es doni la pau, es del costat, però ja no fent tant xivarri com de vegades com es fa amb aquesta cosa. O sigui, hi ha moltes, moltes coses que ha canviat totalment. Mai s'havia fet una reforma, una reforma tan gran. Des de la reforma carolíngia, que no s'havia fet una reforma tan gran en la litúrgia com ara.
I d'aleshores fins ara, què en destacaria del treball litúrgic que s'ha fet a Catalunya?
Bueno, a Catalunya s'ha fet moltes coses. Ja et dic, des d'aquest congrés litúrgic de Montserrat, que fa 100 anys, després se'n va fer 2 més de congressos litúrgics a Montserrat. Posteriorment hi ha hagut 2 més. I a més, també tenim moltes institucions litúrgiques a Catalunya, començant pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, que ja ho he dit abans, que hi és tot un equip de gent, el qual tinc l'honor de poder-hi formar part, doncs de que treballen molt per la litúrgia. Es promou molt la litúrgia dominical, les revistes científiques de litúrgia, llibres, ara s'ha convertit en un editorial que tot el que fa referència a litúrgia es promou des del CPL, que se'n diu Centre de Pastoral Litúrgica, etc. Per tant, això ha influenciat no solament a Catalunya, sinó a Espanya i sobretot a Sud-amèrica. Tot el que és llengua castellana, el CPL té molt de prestigi a tot arreu. També es va formar la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics dins l'Institut d'Estudis Catalans. Això ja és una cosa més d'investigació i de ciència litúrgica, podríem dir. Jo, quan vaig fer la meva tesi doctoral, que era l'any 2000, doncs vaig treballar-la molt i vaig tenir l'honor també de que pogués participar i ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans en aquesta part de la Societat Catalana de Litúrgia. I després també hi ha les comissions interdiocesanes de litúrgia i de música, que ens reunim pues, cada 2 mesos, més o menys, precisament està presidida pel nostre arquebisbe, Joan Enric Vives, actualment, i estem ara pues, en un moment delicat, perquè s'han de renovar els llibres litúrgics que estan agotats, sempre la litúrgia de les hores, ja hem fet un treball en 3 o 4 anys immens, que sortirà publicat dintre de poc, un cop ja tinguem la recognició de la Santa Seu, i tindrem els nous llibres de la litúrgia de les hores, que són els mateixos, però amb petits detalls i amb paraules més ben aconseguides, amb himnes més ben fets, etc. No? Lectures noves, etc. Tot això forma part de lo que s'està fent a Catalunya. I després tenim, ja per culminar una mica més, l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el qual jo tinc l'honor també de ser una professor. Amb el de la litúrgia hi soc amb tot, m'apunto a tot, perquè és el meu, no? M'he anat especialitzant en aquest camp I bueno, a l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona tenim molts estudiants, sobretot de Sud-amèrica, molts sud-americans, que els hi és més fàcil venir a Barcelona a estudiar que no pas a Roma, perquè d'aquests instituts només n'hi ha tres al món. Hi ha el de Roma, que és el de Sant Anselm, després hi ha l'Institut Catòlic de París, també hi ha un Institut Superior de Litúrgia, i Barcelona. Per tant, tots els especialistes de litúrgia, llicenciats o doctorats, surten d'aquests tres instituts.
I pel que fa a les perspectives de futur, segons vostè, pel que fa a la litúrgia, com ho veu?
Bueno, jo vaig dedicar l'últim darrer capítol de la meva lliçó inaugural a la facultat, que es va fer el passat dijous, dia 2 d'octubre, el vaig dedicar, doncs, a l'últim capítol, a això, perspectives de futur, a veure cap on anem. I vaig enfocar molt com una mica hem d'anar a trobar la centralitat del misteri pasqual de Crist, que és el misteri de l'Església. Misteri pasqual de Crist, mort i ressuscitat, a dintre de l'Església, que és el poble de Déu, relacionant aquests dos camps, no? El camp de la cristologia, diguéssim, i el camp de la eclesiologia. Són les dues grans columnes on se fonamenta la reforma litúrgica del Vaticà II. I queden pel futur, doncs, una colla de temes a reflexionar. Diem, els passos s'han d'anar donant a poc, per exemple, el camp dels ministeris, cada vegada ens trobem amb menys preveres i cada vegada també més grans, s'han de promocionar els ministeris laicals, aquest és un tema molt important, el valor de l'assemblea litúrgica, que les nostres celebracions, les nostres assemblees no siguin per complir, no siguin, sinó que siguin assemblees vives, que canten, que preguen, que celebren, això també és molt important. Després també hi ha un tema molt delicat, que és el del sacrament de la penitència. El sacrament de la penitència, el Vaticà II va posar tres fórmules, després en va quedar sobretot una, i és un camp doncs, que està molt en crisi. La gent no es confessen, no tenen aquesta necessitat, i no obstant, tots pequem. Per tant, el sacrament de la penitència se l'hauria de revitalitzar, que també és un dels temes importants pel futur. Igualment com la unitat dels sacraments de la iniciació cristiana, el baptisme, la confirmació i l'eucaristia. Sempre diguem que són tres sacraments que van units, un darrere l'altre, fins i tot la primitiva església, i encara avui quan se bateja algun adult, es donen junts. Primer es bateja, després es confirma i el més important és l'eucaristia, per tant, finalment es combrega. No? Ara, des de Pius X, que va posar l'edat dels infants quan tinguin ús de raó puguin combregar, s'ha variat una mica l'ordre d'aquests sacraments. Primer la gent es bateja, després fa la primera comunió i ja una mica més grandets, adolescents o de vegades inclús joves, fan la confirmació, quan hauria de ser seguir una mica l'ordre de la iniciació cristiana i no se segueix. També un altre tema important és el valor del diumenge. El diumenge s'està perdent molt i ara que aquestes campanyes d'obrir les botigues en diumenge, més enllà del precepte dominical, perquè el precepte dominical l'Església ens el dona per ajudar-nos, però l'important és celebrar el diumenge com a dia del Senyor, un dia a la setmana que el dediquem a Déu, que pensem, que preguem, que escoltem la paraula de Déu, que celebrem l'Eucaristia, que ens reunim en família, que visitem malalts, que és un dia pues, de descans, i ara l'esport ho ha invadit tot. Igualment com les assemblees dominicals en espera de prevera, hi ha molts poblets que els capellans no hi poden arribar. Llavors ja hi comença a haver celebracions dominicals, que hi va un diaca, que hi va un religiós, que hi va una religiosa, que hi va un laic, que llegeix les lectures de la paraula de Déu, que la reflexiona, que administra la comunió sense celebrar l'Eucaristia, i de tant en tant hi va el capellà, celebra l'Eucaristia i fa la reserva per poder combregar les vegades que no hi ha missa, no? Ja són una colla de coses. També hi ha un altre tema, que és la tensió que hi sol haver entre evangelització i sacramentalització. Ara, diuen, la gent molta missa amb els sacraments, però ningú practica res, no? Per tant, primer s'ha d'evangelitzar, primer s'ha de catequitzar, i lògicament és així. Primer s'ha d'evangelitzar i s'ha de catequitzar, però també s'ha de celebrar, perquè la catequesis ens ha de portar a la celebració de la fe. No solament a tenir fe, no solament a creure, sinó a celebrar la fe, perquè si no, la fe, si no se celebra, torna a morir. Tanta gent que perd la fe precisament perquè no la celebra mai. Per tant, aquesta tensió que hi ha, una cosa no es pot separar de l'altra, les dues són necessàries. Primer, lògicament, l'evangelització, però després també la celebració.
Em sap greu, mossèn Parés, de dir que ja hem sobrepassat molt el temps, però ràpidament, digui'ns quan podrem trobar un llibre que acaba de publicar, que precisament és sobre aquest tema, no?
Exactament. L'aplicació de la reforma litúrgica a les diòcesis catalanes durant aquests 50 anys del Vaticà II, no? És un llibre que ha publicat la Facultat de Teologia de Catalunya, que és la meva ponència, la meva lliçó inaugural, no? Jo vaig parlar mitja hora resumint aquest llibre davant del dia de la inauguració de curs, però, esclar, el treball és més intens. He fet un treball que m'ha costat un parell de mesos de suor, no? I això ho han publicat en un llibre, que ja està publicat per la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia, perquè com que la iniciació de curs és de les dues facultats, està publicat pels dos.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Hem arribat al final d'aquesta entrevista d'avui. Més endavant, durant l'any, doncs ja anirem parlant més sobre aquest tema.
El llibre no és a les llibreries, podríem dir, perquè és una cosa de la Facultat de Teologia, però si algú el volgués, ja que parlem obertament per Ràdio Principat, doncs el pot trobar a la Facultat de Teologia de Barcelona, o bé, inclús aquí mateix, o a la Seu, o a la Delegació de Litúrgia, també en tinc uns quants.
D'acord. Doncs molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Després de l'entrevista amb mossèn Xavier Parés, continuem amb notícies breus. El bisbat d'Urgell comunica amb alegria que el Sant Pare Francesc, a través d'un rescripte de la Congregació per al Culte Diví, signat pel cardenal Antonio Cañizares, ha concedit a l'Església del Santuari de la Mare de Déu de Núria el títol i la dignitat de Basílica Menor. Està previst que la celebració solemne de la concessió tingui lloc el dissabte 29 de novembre. Aquesta setmana s'ha presentat la segona edició del Canòlic Músic. La notícia ha estat presentada per Carles Álvarez, conseller major de Sant Julià de Lòria, mossèn Pepe Xisbert, rector de la parròquia de Sant Julià de Lòria, i Lluís Plana, delegat de joventut del bisbat d'Urgell. Aquesta edició del Canòlic Músic tindrà lloc el proper 22 de novembre. Tot seguit podrem parlar amb mossèn Josep Maria Mauri sobre aquest nou arxiu diocesà d'Urgell. Aquest divendres s'ha inaugurat el nou arxiu diocesà d'Urgell. En parlem avui en el programa Església d'Urgell amb mossèn Josep Maria Mauri, vicari general i ecònom del nostre bisbat. Molt bona nit.
Bona nit.
Per què es va veure la necessitat de fer aquest nou edifici que acull les instal·lacions del nou arxiu?
Bé, en primer lloc, jo voldria dir que l'Església d'Urgell, ja des del seu començament, ha tingut sempre una gran cura per la conservació de tot el patrimoni escrit. Penseu que el primer document és del 1815 i, per tant, des de llavors fins ara, doncs aquests documents s'han anat conservant segle rere segle. Primerament, doncs, l'arxiu capitular estava ubicat a la catedral i l'episcopal estava en unes dependències del bisbat i després també els arxius parroquials estaven a cada parròquia del bisbat. Va arribar un moment, doncs, a l'època del bisbe Martí, que llavors es van concentrar tots aquests arxius a l'últim pis del Palau Episcopal, per tant allí hi havia l'arxiu capitular en un lloc i després també hi havia els arxius episcopals. I després també es va fer una gran tasca en aquella època de recollir tota la documentació des del 1900 enrere de totes les parròquies del bisbat, excepte la Vall d'Aran i després també Balaguer. Llavors tota l'altra documentació, tota està ubicada també en aquest cas els arxius nostres, i per tant podríem dir que ja a l'època del bisbe Martí, quan estava ubicat l'arxiu al bisbat, hi havia l'arxiu capitular, que és el més important, hi havia els documents més antics, després hi havia l'arxiu episcopal i després també es va completar amb tota la documentació té els arxius parroquials de les 400 parròquies, doncs que la majoria van vindre aquí al nostre bisbat, excepte els que he mencionat abans.
Parli'ns de les característiques d'aquest nou edifici, com es distribueix.
Està ubicat a el que era l'antiga capella dels Dolors. Aquesta capella feia potser feia uns 80 anys que estava desacralitzada, per tant no hi havia culte. I llavors ja en aquesta capella que està annexa al Palau Episcopal es va pensar que fora el lloc idoni precisament de construir el nou arxiu. Per què la construcció del nou arxiu? Perquè, esclar, tota aquesta documentació estava ubicada a l'últim pis, diríem, del Palau Episcopal, que en aquell moment, quan se va fer aquesta opció, fa uns 40 anys, va ser una opció també ben encaminada, doncs, perquè en aquell moment hi havia l'única possibilitat que era fer precisament això. En un moment determinat també es va veure, concretament doncs, a l'iniciar el pontificat del bisbe actual, Monsenyor Enric Vives, doncs també llavors es va prendre la determinació de que havíem de buscar un lloc precisament per ubicar tots aquests fons, precisament perquè, esclar, la ubicació al cap de casa del Palau, de cara a la seva seguretat, doncs, tot i que n'hi havia, però potser calia buscar un lloc on la preservació estigués més assegurada. I llavors, doncs, es va decidir de fer el nou arxiu amb aquesta capella dels Dolors, com us deia abans, una església del segle XVI, i llavors aquí hi havia un primer moment que només es pensava, doncs, fer l'arxiu a la planta de l'església i prou. Però després hi va haver un període de reflexió, i llavors es va creure oportú de buidar, doncs, també, doncs, la part interior de l'església, i donat que també aquesta església, doncs, té murs de 2,5 metres, llavors fer aquest buidatge, i dins d'aquest buidatge fer-hi un rectangle de ciment armat. I a més hi ha uns pilotatges que baixen fins a la llar del riu, per tant vol dir que si mai hi hagués un terratrèmol, en principi no s'hauria de moure. I per tant diríem ara allò, l'arxiu ara és com un cofre tancat, com una caixa forta, on hi ha, doncs, tota aquesta documentació que us he dit abans, tant la de l'arxiu capitular, com també l'arxiu episcopal, com també els arxius parroquials. Per tant, podríem dir que en aquest aspecte, aquest arxiu, en primer lloc, doncs, també ja tot està acondicionat amb tot el que és, sigui per temperatura com també per humitat, per tant, hi ha totes les consideracions tècniques, i per altra part, també gaudeix d'una seguretat extraordinària. De tal manera que, en clar, que hi hagués algun, diguem-ne,
alguna força
de tremol, encara que caigués tota l'església damunt, doncs el búnquer ho s'ensorraria. Per tant, els documents queden sempre preservats, que és el que naturalment nosaltres preteníem al fer aquesta instal·lació.
Aquesta documentació que s'hi conserva és tota relacionada amb la nostra església o n'hi ha d'altra?
Bueno, tot aquesta, en primer lloc, aquesta nosaltres tenim allà, hi ha uns 900 metres lineals de documentació, doncs fa referència tota ella, doncs, al nostre bisbat. El que passa que, esclar, el bisbat d'Urgell, als seus inicis, era molt més ample que no pas ara. Vull dir, el nostre bisbat arribava fins més enllà de la franja, i després també arribava tot el que és el mateix, diguem-ne, bisbat de Solsona era també de la Seu. Per tant, després també, doncs, nosaltres també arribàvem a tot el que és la Cerdanya catalana, també, doncs, també formava part també d'aquest bisbat, fins que Napoleó, doncs llavors hi va haver un canvi, que la part del bisbat nostre de la Cerdanya va passar al bisbat de Perpinyà, i la Vall d'Aran, que pertanyia a Cominges, va passar al bisbat d'Urgell. Però pràcticament diríem, si és la documentació, bàsicament és del bisbat d'Urgell, sí.
Alguns documents que es puguin remarcar?
Bueno, ja sabeu que hi ha el Beatus, que això és suficientment conegut. Després també hi ha el missal del bisbe Calzeran, després també l'acte de consagració de la Seu, després, bueno, hi ha tot una... Després també hi ha tot el fons d'incunables, i després hi ha, pues, tot el fons també de pergamins, que és molt ric. Llavors, en aquest aspecte, doncs, també us suggeriria aquí a la ràdio que un dia féssiu vindre el nostre arxiver perquè us pogués fer una explicació exhaustiva de tots els fons, i al mateix temps que es pogués també i indicant no solament els documents més importants, sinó fer, en certa manera, doncs, un breu, podríem dir, resum històric de tota aquesta documentació.
De tota la documentació. Sí. Doncs sí, ho haurem de fer.
Sí.
A quins anys es pot remuntar la primera documentació que s'hi troba?
Sí, és cap allà als 815, sí.
És a dir que...
Als començaments del segle IX.
El segle IX.
Per tant, des de llavors fins ara, pràcticament diríem tota la nostra, o sigui, tot l'objecte d'Urgell, doncs, com dic sempre, ha tingut una cura doncs, extraordinària de la seva documentació. I després també això és una cosa també important potser de remarcar, i això no solament nosaltres, sinó tots els bisbes del món, el mateix Vaticà. Per tant, nosaltres hem de dir que som una religió històrica, perquè Jesucrist és un personatge històric. Per tant, diríem, per nosaltres, tota la història i la tradició doncs, té molta importància, perquè precisament doncs, tots aquests documents doncs, són una demostració i una presència d'una església que va peregrinant al llarg del temps, i a nosaltres ens queda doncs, el testimoniatge de la mateixa, on podem, doncs, en certa manera, doncs, contemplar la seva vida i al mateix temps també contemplar totes les activitats i accions que es van dur a terme en uns moments determinats. I també això, al contemplar aquesta riquesa de documentació, per tots nosaltres també és una invitació a que siguem unes persones creatives i que, per tant, també nosaltres sapiguem recollir l'antorxa dels nostres avantpassats i també sapiguem portar-les a l'Església de cara al futur, amb il·lusió, amb esperança i amb compromís.
Aquí estan obertes aquestes instal·lacions per poder consultar aquesta documentació.
Bueno, allí a dins de l'arxiu, nosaltres ara, acabant de completar la informació que us he dit abans, clar, hi ha aquesta sala, diguem-ne, podríem dir blindada. Llavors també està previst que un cop aquesta sala estigui plena de documentació, llavors ja està preparada tota la planta de l'antiga església, inclús hi ha els rails preparats, perquè llavors quan a baix estigui ple es pugui posar més compactos a la sala de dalt. Per tant, nosaltres també penso que s'ha fet una inversió pensant doncs, en el futur. Nosaltres pensem que aquest arxiu doncs, té espai per segles i, per tant, jo penso que en el moment de fer una obra d'aquesta naturalesa no solament s'havia de pensar en conservar els documents que avui tenim, sinó fer una obra que també pogués acabir tota la documentació que es fes en el futur.
I, per tant, hi haurà aquesta sala...
Llavors, aquí, a més d'aquesta sala que et deia, per tant, doncs, que a més de la sala que actualment doncs, hi ha els documents, per tant, hi ha la gran sala també de la nau de l'Església, llavors hi ha el despatx, hi ha el despatx de la delegada de Patrimoni, el despatx de l'arxiver, després hi ha la sala d'estudi, i després també hi ha encara una altra sala, que hi ha les màquines de digitalització i altres serveis doncs, propis de l'arxiu. Però llavors hi ha... Llavors, aquesta sala, la sala aquesta que us comentava, la sala d'estudi, doncs, actualment, bueno, des que vam obrir l'arxiu, bueno, sempre ha vingut molta gent, però des que vam obrir l'arxiu aquest any, que quan ja hem fet tot el trasllat, doncs cada dia, hi ha investigadors. Per tant, diguem-ne, és un arxiu que és un arxiu...
Molt actiu.
És molt actiu i al mateix temps un arxiu també, doncs, molt viu. Sí. Abans d'acabar aquesta entrevista, també dic que nosaltres, doncs, hem pogut fer tota aquesta obra extraordinària és gràcies a l'ajut de la Fundació La Caixa i també amb la col·laboració de la Generalitat. Per tant, doncs també jo aquí vull deixar constància d'aquesta i reconèixer doncs, l'ajut que ens ha fet la Fundació La Caixa i la col·laboració de la Generalitat, que han sigut, doncs, que sense els quals tampoc nosaltres no hauríem pogut dur a terme aquesta obra de la qual tots ens sentim molt satisfets i que no solament fa un servei al nostre bisbat, sinó que fa un servei a la cultura doncs, catalana i a la cultura universal.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, mossèn Josep Maria Mauri. Esperem més endavant poder tornar a comptar amb la seva presència per parlar d'altres temes.
Com vulgueu, segur que estic a la vostra disposició i content de poder col·laborar amb vosaltres.
Gràcies, un plaer també.
I uns apunts d'agenda per anar acabant. El proper dimarts, dia 14, inauguració de la botiga de roba de Càritas a Andorra, a les 8 de la tarda. El proper dia 15, trobada diocesana de la vida creixent a Oliana. I el proper dia 16, jornada de portes obertes a l'arxiu diocesà de la Seu d'Urgell. Així finalitzem el programa Església d'Urgell d'avui. Bona setmana.